impulsant. És a dir, si ens n'anem 20 anys enrere, el cas Dixan, no? Que al final es van empresonar directament una desena de persones acusades de tenir explosius a casa i es va descobrir després que era sabó de rentadora. Allò era en un context en què el govern de José María Aznar buscava el suport social per participar de la guerra d'Iraq. Si ens n'anem al 2016, al cas del Nahuel, que formava part d'un grup anarquista que a més era una persona molt implicada en el moviment del 15M, Podemos, en aquell moment estava irrompent a les institucions, aquest noi es va passar 14 mesos a la presó acusat de terrorisme i el que es buscava era dissuadir que tu no participessis d'aquell moviment de l'esquerra del PSOE, no?, que va omplir les places. I quan vam veure el 2018 el cas de Tamara Carrasco, que també va ser acusada de terrorisme, que va ser confinada durant més d'un any a Viladecans, el que es buscava també era dissuadir que la gent, que el moviment independentista participés en les protestes al carrer. De la mateixa manera que el cas Judas no va ser casual quan es van produir aquestes detencions. Van ser just abans de la sentència del cas de l'1 d'octubre i en plena precampanya electoral que es repetien eleccions generals. Per tant,
també en un moment en què, a veure, tampoc no som tots beneits i hem caigut tots a la figuera. Una cosa és que aquestes persones tinguessin l'organització habilitada com per cometre crims terroristes, i una altra cosa és que anem, que era un moment en el qual hi havia una tensió i sobretot un debat en el moviment independentisme de hem de donar un pas més, i això d'anar amb el Siri a la mà a fer manifestacions no va enlloc.
En aquell moment, és a dir, encara no s'havien produït
l'alerta policial, era lògica. Una altra cosa és que
la retòrica s'havia escalfat, sens dubte.
Sí.
No hi havia cap tipus de dubte. L'altra cosa és...
Però vosaltres
la retòrica no són fets.
No.
La retòrica no són fets, no. I és veritat.
Però
i el relat del cas Judas
han de fer aquesta retòrica i prendre prevencions.
La pròpia Audiència Nacional va acabar reconeixent que no havien trobat explosius en el cas Judas, i per tant és molt surrealista tot el relat que se sosté, que és absolutament inconsistent. Tu creus, i tu mateixa ho has dit, que caurà l'acusació de terrorisme perquè no s'aguanta per enlloc, però el dany causat no només a nivell individual sinó també a un determinat moviment que es considera dissident dels interessos d'estat, doncs ja està. Vull dir, ja queda.
Que si podeu els oients recordar tant la filtració de l'informe policial del seu moment com el mateix nom de l'organització terrorista, que era
equip de resposta tàctica
i resulta que qui van anar a detenir eren equip tàctica de resposta.
Sí.
Vull dir, l'invent de que un mateix dia anirien a tirar a segrestar el Real Madrid, bueno, unes barbaritats, i tota la premsa madrilenya, perquè també li interessava, va comprar aquesta gent. No només ha d'estar dintre l'amnistia també, sinó hauria de ser, des de que crec que és de justícia, denunciar la Guàrdia Civil per detenció legal i en fi, i mirar un altre cop aquest cas que va passar, però jo crec que hi ha una vulneració de drets humans claríssima.
I recordem una sentència de... Sí, t'he robat així el... T'he quedat...
Ha d'anar a publicitat, eh?
Recordem una sentència d'absolució.
Carles, que no cobrem.
Sí.
Si parles
tu tinc blindat, ho tinc blindat.
Si parles
coses
de més, no parlem.
Recordem una sentència d'absolució de Josep Lluís Trapero,
sí,
que rebrega la instrucció i els informes de la Guàrdia Civil,
cert,
o sigui, el rebrega d'una manera còsmica del cap de la policia judicial a Catalunya, que per cert tenia un compte de Twitter, que s'ho passava molt bé. Ho dic perquè no només es va fer relat contra persones que podien ser del moviment independentista, que tal, sinó que quan s'havia de fer relat, es feia relat per tothom,
Els guionistes de la competència són més serios que la Guàrdia Civil.
Un moment, que de seguida, ara que esteu parlant de policies, ens està esperant una portaveu dels Mossos d'Esquadra, que Baños mande firmes.
Què hem dit?
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Em dic Marc, tinc 32 anys i sóc cambrer. Conduïa una moto amb excés de velocitat. Vaig matar un home d'edat avançada que creuava correctament per un pas de vianants. M'han condemnat a 2 anys i mig de presó i 3 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ja és aquí la Black Week de Vueling perquè deixis d'acumular coses que no necessites i comencis a col·leccionar destinacions. Ja ho saps, aquest any pel Black Friday compra't París i Amsterdam i Praga i Londres i Gran Canària. Amb la Black Week de Vueling vola els teus llocs preferits a un superpreu. Entra ja a Vueling.com.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL. De divendres a diumenge, 12 tortilles de blat per 1,99. T'estalvies un 21%. I 5 quilos de patates per 80 cèntims al quilo. T'estalvies un 38%. Lidl, marca la diferència.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Vols saber quins beneficis aporta la IA a la teva empresa? El dijous 30 de novembre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada sobre els usos de la intel·ligència artificial a les pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 7 minuts, acompanyats de la Sara González, del Carles Fernández, de l'Ivan Guerrero i de l'Antonio Baños, en el dia que és 25 de novembre, que és el dia contra les violències masclistes, i que ens acompanya la portaveu dels Mossos d'Esquadra, a més especialista en violència contra les dones, la senyora Montserrat Escudé. Senyora Escudé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans d'ahir els Mossos fèieu balanç de la violència masclista d'aquest any, que si hi ha més denúncies per maltractaments, hi ha, que si també se'n posen més per trencar les ordres d'allunyament, que si aquest any ja s'han mort 13 dones a les mans de parelles o exparelles, i ara ho estàvem, abans que obríssim els micròfons, la impressió de que no sabem si es va endavant o endarrere.
Hem de pensar que anem endavant, evidentment. O sigui, hem de pensar que aquest augment amb la xifra de denúncies, que si mirem en l'històric dels últims 12 anys és d'un 18%, evidentment és fruit d'aquesta visibilització i d'aquesta intentar reduir aquesta xifra oculta que sabem que existeix, no? És cert que tot allò que s'ha fet en l'àmbit de la pedagogia d'explicar-ho, sobretot en violència contra la dona en el si de les parelles, jo entenc que això té el seu fruit. Vaja, n'estem absolutament segurs. Per tant, aquest augment en les denúncies no l'hem d'interpretar com un augment en la violència, això per descomptat, no? Igual que ara està passant també amb les violències sexuals, el punt d'inflexió que va suposar la sentència de la Manada, el punt d'inflexió de tot el moviment social del MeToo, tot això ha portat a que se'n parli, i evidentment en el moment en què se'n parla, tu el que estàs fent és fer pedagogia sobre aquest àmbit i donar facilitats a les persones que pateixen aquest tipus de violències perquè siguin capaces d'identificar-les.
Clar, però no saps mai si és que se'n parla perquè ara hi ha més... consciència, també mediàtica fins i tot, de parlar de determinats temes, o que hi ha un efecte crida per alguna altra banda. Per exemple, el cas de Badalona. Ens van posar tots les mans al cap quan un darrere l'altre anàvem sabent casos del màgic de Badalona i pensaves, i a més amb l'edat que tenien aquelles criatures, què està passant en aquest àmbit, no? I no sé si també ho heu anat detectant, també ara que ho estàvem parlant fora de micròfon, l'edat de la gent que comet aquestes violències masclistes, no? Evidentment no arribant als extrems d'assassinat com els que estàvem relatant al principi, però si us preocupa que també hi hagi una generació que no tens la impressió que estigui del tot encara assumides determinades coses.
Sí, en aquest sentit, destacar dos aspectes. Una, la importància que té que se'n faci un ressò mediàtic, perquè al final els mitjans sou molt importants i teniu un paper clau en aquest aspecte per tot el que feu i aquesta feina, però sempre i quan això es faci des del rigor. És a dir, parlant-ne amb un debat seriós, amb una mirada molt polièdrica. Això per començar, en relació al que té a veure amb violència de gènere, entesa amb el concepte de la Llei Orgànica 1/2004, és a dir, comesa per la parella o exparella contra la dona, no hi ha una problemàtica, no s'ha detectat una problemàtica amb joves, eh? L'edat mitjana de les dones és de 31 a 51 anys. Vull dir, ho dic per desfocalitzar, perquè sí que és cert que mediàticament s'ha fet molt ressò de tot el tema que tenia a veure amb les violències amb joves implicats, tant siguin joves com a víctimes, com joves com a autors, com és el cas que vostè deia de Badalona, de les violències sexuals, però compte que si estem parlant de violència masclista en l'àmbit de la parella de gènere, evidentment la franja més victimitzada és dels 31 als 50 anys, eh? Per tant, en aquest sentit no hi ha una problemàtica, no s'ha detectat una problemàtica. I amb el tema dels joves, en altres àmbits de violències masclistes, com és el de la sexual, el que sí que hem detectat, perquè hi ha hagut molt debat, i un debat molt interessant i en molts àmbits amb molta profunditat, i per tant molt bo, sobre el tema de quina és la causa d'aquesta violència, no? I en aquest sentit, destacar sobretot que l'abordatge no pot ser des d'un àmbit de la seguretat, sinó que quan parlem de violències sexuals hem de parlar d'educació, hem de parlar de salut, hem de parlar de seguretat i hem de parlar sobre canvis de normativa i de reglamentació. I aleshores s'ha parlat, per exemple, moltíssim de tot el que té a veure la influència de la pornografia en aquests joves, no? Llavors, els experts, què és el que ens diuen en temes de violències sexuals i joves? Que aquest consum de pornografia, que és una pornografia que en un 90% o en un tant percent elevadíssim és encara masclista i violenta, és el tipus de model d'educació sexual que tenen perquè no en tenen en algunes ocasions una altra. Això per començar. El que sí que podem afirmar des de la policia, des del nostre negociat, és que hi ha molt més consum perquè hi ha molta més difusió i hi ha molta més quantitat de material pornogràfic a les xarxes. Molt d'aquest per la pròpia autoproducció dels i les joves i fins i tot dels adults, que abans això no hi era. I el que també podem dir des del cos policial és que en algunes ocasions ens trobem amb denúncies en aquest àmbit en les quals el que sí que explica o narra a la persona que et denuncia són escenes que són pornogràfiques, que hi ha escanyaments, etc. Són les mínimes per això. Per això el deia, que és intentar tenir espais de debat, però que siguin amb profunditat i amb rigor, perquè tampoc no ens podem quedar amb que la violència sexual és una escena de pornografia. No, no és això tampoc. Hi ha molts tipus de violència sexual.
Aquest matí dèiem que el 112 rep cada dia, ens ha posat les mans al cap, cada dia gairebé 190 trucades per alertar de casos de violència masclista. Cada dia del món a Catalunya unes 190 trucades. Això vol dir que se n'han rebut més de 69.000 aquest any des que va començar, que és un augment significatiu, un 10% més que el mateix període de l'any passat. També hi ha el telèfon especialitzat contra la violència masclista, que és el 900-900-120, que hi ha hagut un 15% més, ens deia la consellera Tània Verge, i per tant, ja no només la demanda d'informació, sinó també la denúncia ha crescut. Jo li volia preguntar, com a membre del cos dels Mossos d'Esquadra, fins a quin punt creu que hi ha hagut responsabilitat també policial en què en d'altres moments les denúncies no es fessin, per por a les circumstàncies en què es trobaria la víctima davant de la policia, haver de reiterar determinats missatges o sentir-se que no se la escoltava prou o que fins i tot no se la creia.
Sí, és obvi que tots els agents que tenim responsabilitat en aquest àmbit, i més aquells que tenim a veure amb el sistema de justícia criminal, jutges, policies, etc., és obvi que hem hagut de fer una evolució en aquest àmbit impressionant. En el moment, no sé si recorden l'assassinat de la senyora Ana Orantes a l'any 97, sí. D'acord? Sí. En aquell moment aquella senyora havia denunciat moltíssimes vegades una situació de violència física i psicològica gravíssima, que fins i tot l'havia portat a estar ingressada en uns centres hospitalaris, etc., no? En aquell moment, quan fins i tot hi va haver un responsable polític que va sortir a explicar quan hi va haver l'assassinat d'aquesta senyora, i va atribuir aquella violència a una situació personal de la persona agressora, no? Ara això seria impensable, impensable, perquè la violència és una violència estructural. I en aquest sentit, ningú atribueix un homicidi en aquest àmbit a una circumstància personal de trastorn mental, etc., d'alcoholisme, etc., a la persona, sinó que tots entenem que és una violència estructural. Per què li dic això? Perquè el que sabem és que les variables que més influencien en una víctima en el seu procés de recuperació i en la confiança que té amb aquells actors que poden participar amb ella, són primer el propi fet delictiu. És a dir, no és el mateix patir un furt que patir una agressió sexual en penetració, d'acord? Dos, que coneguis o no la persona autora, la persona que t'està cometent aquell fet. La mateixa agressió sexual en penetració comesa pel teu pare o pel teu tiet o pel teu avi o comesa per una persona desconeguda no tindrà el mateix impacte. Tres, la motxilla sociobiogràfica que tu portis, és a dir, tu com ets com a víctima, quina edat tens? No és el mateix patir una agressió sexual amb 4 anys que amb 13, que amb 70, o tenir, per exemple, una malaltia degenerativa que et permeti o no connectar, o per exemple, haver patit violència quan tu eres petita. El teu llindar de tolerància a aquella violència serà diferent, o com tu la percebis, d'acord? O haver estat testimoni d'aquella violència. I quart factor, i aquí entro amb la policia i la responsabilitat que tenim d'atendre bé les víctimes, com et tracta el teu entorn, quan tu entres en contacte amb l'entorn, ja sigui el teu entorn relacional, que tu puguis arribar a casa teva i explicar a la teva mare, al teu pare o al teu amic o company o companya de pis què és el que t'està passant i que no es qüestioni, i òbviament aquí tot el que té a veure amb l'administració. Clar, imagini's fa 20 o 30 anys, no? Entrar en un cos entrar a una comissaria de policia i dir,
denúncia.
Clar, interposar una denúncia. A part de que el propi procés de la violència demana que les dones en aquest sentit siguin superheroïnes, és molt complicat. Si fins i tot interposar una denúncia quan t'han estafat o interposar una denúncia quan t'han fet uns danys al vehicle, que en principi no hi tens, no hi ha aquell vincle emocional que et suposi, ja és complicat anar en una comissaria, doncs per tot el que suposa i perquè el procés és complicat. Imaginin-se vostè si estàs en una situació de violència. Per tant, des dels cossos policials, Mossos, per exemple, aquest any celebrem els 25 anys dels grups d'atenció a la víctima, l'especialització és clau. A la llei orgànica 1/2004 obliga forces i cossos de seguretat a tenir grups especialitzats en el seguiment i l'atenció a les víctimes de violència de gènere, perquè la formació en aquest aspecte és clau, perquè tu has d'entendre que aquelles dones, quan a tu entres en contacte amb elles, el més probable és que no vulguin que les ajudis, que si tu vas a detenir la persona perquè vas a un domicili a les 2 de la matinada o a les 4 de la tarda, és igual, i veus una violència ambiental perquè han hagut danys a les portes, perquè és un tipus de violència, i veuràs que aquella dona potser no voldrà que practiquis la detenció, que detinguis la persona, però és que això forma part del procés. Aleshores, si la policia no tenim formació, no tenim grups especialitzats, que entenguem què és la violència de gènere, farem males intervencions que seran molt revictimitzadores, intervencions que no ajudaran zero en el procés de recuperació de la dona, intervencions que faran que aquella dona no es connecti amb un servei, i aleshores el que hem de fer és tenir policia formada.
Aquí hi ha la segona part. Imaginem el cas d'una dona que decideix denunciar, que s'atreveix a fer aquest pas, que va fer una comissaria, fa la denúncia particular, i llavors es troba un segon pas que aquí moltíssima gent ha denunciat també, no? Que és la que no rebi una resposta adequada del món judicial. És a dir, de demandes d'allunyament que no es respecten. Crec que, Sara, recorda-m'ho, perquè abans ho estàvem parlant.
Sí, més del 50% no es donen
a Catalunya, no? Llavors, què pot pensar una dona que es troba amb aquestes barreres una darrere l'altra a l'hora de fer una denúncia de violència masclista?
Sí, en el cas de les ordres de protecció, el cos de Mossos d'Esquadra d'avui porta més de 22.000 seguiments de víctimes, d'acord?
22.000 de víctimes.
Víctimes que són de violències masclistes de totes les formes, per tant, matrimonis forçats, mutilació, gènere, violència domèstica, per tant, també tenim homes que són agredits en els seus contextos familiars i que els protegim i que els hi fem seguiment. D'aquestes més de 22.000 seguiments,
senyora Escudé, sí. És inviable seguir 22.000 casos.
Hi ha molts tipus de seguiments. Tenim víctimes amb ordres de protecció que se'ls hi fan seguiments que consisteixen només en trucades telefòniques durant un període molt concret i que després ja es fa derivació a xarxes socials. Que es fa derivació a la xarxa de recursos assistencials. Després tenim seguiments que consisteixen en acompanyaments a judici, en acompanyaments a entrades i sortides de nanos. És a dir, hi ha molt tipus de seguiments. El que em referia és que d'aquests 22.000 hi ha 71% que tenen mesures judicials de protecció. Per tant, aquesta és la nostra realitat. Sí que és cert que Mossos...
Mesures que, perdoni, són, per saber-ho, que sí, són ordres d'allunyament o que són
poden
altres tipus.
Poden consistir, correcte, són mesures judicials o de fiscalia, que ha dictat la fiscalia o el jutge de protecció, que poden ser o bé com a mesura cautelar o bé com a pena, i, per exemple, poden ser prohibicions d'apropament a la víctima, al seu lloc de treball, al seu lloc on es mogui, d'acord? Poden ser prohibicions de no comunicació, poden ser prohibicions de residència en un municipi, prohibicions d'entrada en un municipi, per tant, hi ha tot un catàleg de mesures que són les que marca el Codi Penal, que són per qualsevol ciutadà. I a vegades el que tenen són ordres de protecció que al final no és res més que la conjunció de mesures de caràcter penal, de caràcter civil i de caràcter assistencial. En aquest sentit, el que volia destacar és que el model de Mossos, en relació el seguiment i protecció a víctimes, no està condicionat per disposar o no d'una mesura judicial de protecció. Per què? Perquè just entenem que les víctimes que queden fora del sistema perquè en un moment determinat diuen que no volen continuar en el procediment judicial per la pròpia dificultat que té el procediment judicial, d'acord? Que no volen continuar, se'ls hi fa seguiment igual. A nosaltres ens és igual si tenen mesures judicials o no, perquè entenem que aquestes són les víctimes que realment queden més desprotegides. Perquè el que sí que podem afirmar, i ho afirmem amb convenciment, és que la denúncia és un factor de protecció. Pensi que de les víctimes mortes a mans de les seves parelles, d'aquestes 12 més una, cap havia interposat mesures judicials, cap havia interposat denúncia, perdó, de les 12 de gènere, i per tant no havien pogut entrar en el circuit, perquè som conscients, o el que hem de garantir és que aquestes dones, malgrat en un moment determinat no vulguin tirar endavant el procediment, que sí que entrin en contacte amb la xarxa, que realment són els professionals que la poden ajudar i empoderar, i que ella tingui la capacitat en un moment determinat de poder tirar endavant el procediment.
Abans, quan ens ha dit que hi havia 22.000 casos que seguien, això no vol dir que hi hagi seguiments a 22.000 presumptes o segurs maltractadors, no?
El que sí que tenim són... No, el que sí que tenim és totes aquests 71% de dones que tenen les mesures judicials de protecció, evidentment incorporades al sistema, llavors tenim un sistema d'avisos i assenyalaments, i aleshores si tu, aquella persona sí que la controles, i d'aquesta tenim 80 d'aquests agressors que el control es fa mitjançant mesures telemàtiques de control, les famoses
80 de tots aquests casos,
80 de tots
aquests. A Catalunya hi ha 80
correcte,
persones que
80
estan
80 homes agressors que porten aquesta pulsera, aquest dispositiu que permet controlar les prohibicions d'apropament mitjançant un dispositiu de control que consisteix en que tant ell com ella l'han de portar, perquè si no, no saben...
Això recordo algun cas d'alguna denúncia que una dona havia dit, és que tinc molta angoixa de saber, perquè hi ha avisos, si aquella persona trenca o desconnecta o no es carrega el seu sistema de control telemàtic, li salta l'alarma a la víctima.
Sí, el protocol és molt estricte en el sentit en què es mesura la distància perquè comencen a saltar les alarmes en relació als metres de la prohibició d'apropament. Per exemple, tu tens 1.000 metres, doncs es programa 1.000 metres, però el protocol d'activació és molt estricte i, per tant, genera, des de la central receptora de l'alarma, genera un protocol molt estricte que fa que se la truqui ella, que se la truqui amb ell, i a vegades això en algunes víctimes, depenent del moment del procés de recuperació en el que es trobin, els hi pot suposar més angoixa que una altra cosa.
Però vostè seria partidari que n'hi haguessin més, perquè ens ha parlat de 22.000 seguiments, 80 persones que porten aquest control telemàtic.
La nostra experiència des de Mossos és que de les víctimes que històricament hem tingut, que han disposat d'aquest mètode, no han patit cap tipus de violència greu, lesiva, no hi han hagut temptatives d'homicidi.
Per tant, són útils.
En el nostre, la nostra experiència és que sí, de fet, amb víctimes de nivell de risc mitjà i molt alt, sempre instem amb una diligència dintre de l'atestat policial a que el jutge valori la conveniència de fer un seguiment telemàtic.
Fins a quin punt casos mediàtics, com per exemple el cas de Dani Alves, no? Tenen algun efecte sobre, diguem-ne, la consciència de la població?
Si els mitjans en fan un ressò responsable i se'n parla amb rigor i se'n parla amb aquesta mirada polièdrica, endavant.
Vol
ara,
passa...
si es parla des de la cultura aquesta del morbo i de la porqueria, perdonin l'expressió, doncs no.
I vostès llavors... han detectat que hi existeix aquesta segona part?
Bueno, en alguns àmbits, potser sí, en alguna ocasió, no? Aleshores, per exemple, quan es va parlar de tot el tema de Badalona, etcètera, no?
Es van creuar fronteres.
Bueno, en aquest sentit, doncs, cadascú té la seva responsabilitat, no?, i té la seva manera de treballar, i aquí nosaltres, evidentment, no hi hem de dir res, no?, però, per exemple, nosaltres vam defensar de dir, sí, anem a parlar, si voleu, d'agressions grupals amb més d'un autor, però penseu que estem desfocalitzant. És a dir, quan suposa el nombre de denúncies per violència sexual amb més d'un autor? Perquè, si no, estem construint, estem provocant que en l'imaginari de la gent es Clar. Pensi que tots són manades i tots són grups d'homes que surten a no sé quina hora de la matinada de manera concertada a caçar noies per violar-les. No, parem. O sigui, violències sexuals n'hi ha moltes, n'hi ha de molta intensitat, i d'altres que potser no, i no estic parlant des d'un punt de vista de victimització, perquè potser tenir un grup de nois o un grup de persones que t'estan acorralant i t'estan fent tocaments, que des d'un punt de vista penal un tocament és una cosa menys greu, des d'un punt de vista penal, des d'una perspectiva de victimització d'aquella dona pot ser gravíssim, per tant no estic parlant d'això. Però sí que és cert que el que no podem alimentar són aquestes idees, no?, de què surten i tal. Per què? Perquè al final el que estem fent és provocar terror en les pròpies dones, quan de fet tens una problemàtica molt més greu amb menors victimitzats en entorns familiars, d'acord? I segona, perquè estem desfocalitzant la prevenció, perquè llavors tindrem noies que aniran a les discoteques i posaran tapagots. Però el mateix ens va passar amb el tema de la submissió química, dir no, tenim moltes més possibilitats les dones de patir una violència sexual per un excés d'alcohol, ja sigui desitjat o induït per una altra persona del teu entorn, que no perquè et posin una droga en una beguda, no?
El cas aquest, és que ara m'ha recordat, perquè em vam parlar molt aquell estiu, no va ser aquest, va ser l'anterior, em sembla, el cas de la submissió química, sí. Que semblava que hi havia una allau de casos, va ser...
Una allau de denúncies, va haver.
Sí, va ser un excés social posar-hi el focus en allò.
Clar, perquè
se'n va parlar moltíssim i al final vas arribar a la conclusió que no n'hi havia gaires i que hi havia, no sé què havia passat, una mena de psicosi col·lectiva.
Clar, aquest exercici, aquesta reflexió s'ha de fer des de l'àmbit dels mitjans, no? Mm. El que sí que és cert és que se n'ha de parlar, clar que se n'ha de parlar, perquè clar que n'hi ha, per tant hi ha agressions.
Però no hi havia un repunt important
no.
des de l'àmbit policial. No. Vull dir, les dades a vosaltres no us deien això.
Aleshores, volem parlar de submissió química i tant, parlem-ne, més faltaria. Volem parlar d'agressions amb més d'una persona implicada. Clar que sí, parlem-ne, perquè és molt greu que tres o quatre nanos cometin una agressió. Per molt que un sigui qui faci l'acte sexual i l'altre gravi, és que el que grava també ha de ser molt conscient de la repercussió que això té amb la víctima, de llançar-ho a xarxes. Per tant, parlem-ne. Però això no ens pot fer que només parlem d'això. Perquè aleshores, si només parlem d'això, deixem de parlar d'aquelles dones o d'aquells homes que estan victimitzats en altres àmbits. I això pot fer que desfocalitzem.
Abans, quan parlem de qüestions mediàtiques també i de casos, el cas Rubiales ha sigut beneficiós per entendre què és el que implica una violència masclista?
Dues qüestions. Una, la mateixa, em remeto a la mateixa explicació que he fet abans sobre el tractament dels mitjans, i dos, el cas Rubiales ha permès entendre que hi ha moltes formes de violència sexual i que totes són punibles. En aquest sentit, ha ajudat a visibilitzar una forma de violència sexual que no és la que ordinàriament tots podíem tenir en ment, no? Que són aquestes violències més greus, constitutives doncs, de delictes, d'agressió sexual, etc.
Abans deia una cosa molt important, que és el fet de que bueno, els 13 casos d'homicidis de dones víctimes de la violència masclista s'han produït per exparelles, que bona part dels casos d'agressions masclistes es produeixen en entorns pròxims. No sé si quins percentatges es mouen vostès, en quines dades es mouen amb això.
Amb violència sexual? Mm-hmm. Amb violència sexual crec que hi havia, li dic de memòria, la dada un 56% amb autoconegut.
Amb coneguts, per tant, o són familiars o són amics o del seu entorn o de l'àmbit de la feina, del que sigui, no? Més d'un 50% o a l'entorn d'un 50%.
Sí.
Això ho fa molt més difícil de denunciar?
Sí, clar, i tant, perquè hi tens un vincle, pel motiu que sigui, un vincle laboral...
Un vincle o una dependència.
Correctíssim.
I la pressió de l'entorn.
Que no sempre... Sí, correctíssim, clar, que no sempre ajuden. Perquè com denuncies tu, depèn de l'edat que tinguis, el teu pare? o el teu tiet, o el teu entrenador personal,
o el teu marit si ets mestressa de casa.
Ara estàvem parlant del mira, la setmana passada estàvem parlant del cas de, i era el Carles, perquè vam estar amb ell també, de la Fundació Joventeny, que treballa amb els abusos sexuals infantils, i teníem el cas d'una noia que va estar abusada per part del seu pare des dels 7 anys fins als 14, i evidentment li va costar moltíssim denunciar, i el problema és que més de denunciar va anar a judici i va perdre.
Clar, sí, sí, sí. De fet, mirin, sí que és cert, i per posar en valor, que tot el debat que s'ha generat a nivell públic, social, gràcies a les entitats, s'ha traduït en reformes legislatives. M'explico, la llei orgànica del menor, la última aprovada, suposa un canvi important en tot allò que té a veure l'abordatge, per exemple, de la prescripció del delicte en temes de violència sexual amb infants. Perquè era insòlid, perquè és l'únic tipus delictiu en què existeix un fenomen que és la latència en la denúncia. Perquè quan tu ets conscient de que t'ha passat allò, i més durant la infantesa, pot ser que després no siguis conscient de que vas estar victimitzat sexualment durant la teva infantesa fins que comences a tenir relacions sexuals amb 16, 17, 18, 19 anys, no? Llavors comences a desenvolupar.
Exactament, és el que es va explicar la Irene la setmana passada.
Clar, aleshores la prescripció del delicte s'ha aconseguit que s'ampliï molt més, perquè quan tu comences a ser conscient potser han passat 10 anys o n'han passat 15, i això no passa amb els altres delictes. Tu quan et furten, t'estafen, et danyen, te'n vas, pots trigar unes hores, però tu te'n vas a denunciar-ho. O si més no ets conscient, si no denuncies, però ets conscient que t'ha passat una qüestió d'aquestes. Amb violència sexual no, perquè també amb infants tot el procés del grooming, o sigui, és molt complexa.
Sobre aquest aspecte, no sé si calen, perquè ho defensava la Fundació Joventeny, jutjats especialitzats en els casos d'abusos sexuals infantils en particular.
Sí, tot
o una mirada també fins i tot policial que sigui molt específica d'aquest
sector. Sí, de fet la llei orgànica, la 821, ens obliga a tenir unitats especialitzades. Per això dèiem que al final l'especialització en aquest àmbit és clau, perquè necessites entendre el procés, necessites entendre què hi ha darrere d'un procés de victimització infantil, necessites entendre-ho, perquè si no, no interpretes res del que està passant bé. En temes, per exemple, de violència de gènere, quan les dones ens arriben a comissaria, pensin que han passat una mitjana, això en un estudi de delegació del govern del 2019, superinteressant, d'un 8,8 anys. 8 anys i 8 mesos triguen a denunciar per primera vegada la mitjana. I aquesta mitjana augmenta, per exemple, a mesura que augmenta el nombre de fills que tenen, per posar-li una variable. És un estudi superinteressant. Clar, si estem parlant d'això...
És públic, perdó.
Sí, i tant. Si estem parlant d'això, quan tu, aquestes dones t'arriben a comissaria, per exemple, t'arriben esgotades. Clar. Llavors tu els demanes que et facin una denúncia en la qual et narrin des de fa 10 anys i, escolta, i posa-m'ho i digue'm exactament. I llavors, o entens de què va la violència, o no entendràs que aquella dona potser t'estigui explicant els fets d'una manera... diferent a com tu t'ho expliques, com tu esperes.
Com policial, diguem-ne.
Clar, correcte. Aleshores, has d'adequar la teva activitat policial amb el que està passant, i igual amb violència sexual, per descomptat. Per això és tan important, sobretot amb violència sexual, donar un enfoc molt victimocèntric i que la víctima vingui a denunciar quan vulgui, quan estigui preparada. La denúncia ja no deixa de ser. Per això la investigació policial, que abans es centrava molt en la denúncia de la dona, ha deixat de ser així. La dona no és un instrument per arribar al delicte. No, perdona, has de buscar altres maneres.
En aquest sentit.
Molt breument, perquè hem d'anar acabant, però si teniu alguna
qüestió... Una pregunta molt concreta. Aquesta setmana el Clínic, la unitat especialitzada del Clínic, donava unes xifres que també són horribles, i parlava de que a l'entorn el 50% no denuncia.
Sí, sí.
I defensava el paper que ha de tenir aquestes unitats especialitzades per traslladar aquests casos a la policia i que s'obri procés encara que les víctimes directament no denunciïn.
Sí, però això no pot ser, vull dir, són delictes que són semipúblics i per tant requereixen de denúncia de la persona ofesa, excepte que siguin menors o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció. Per tant, és clau que es faci un treball des de fora d'empoderament d'aquestes dones, i això ho han de fer els serveis especialitzats, tota la xarxa de serveis, que són professionals que estan especialitzats en processos de recuperació de les dones, i per això deia que policialment, a no ser que hi hagi un risc greu per la integritat física d'aquelles persones en aquell moment, el que s'ha de treballar és amb la dona per empoderar-la, i que sigui ella, dic dona perquè és el sexe més victimitzat, però també hi ha homes que pateixen violència sexual o altres formes de violència, és a dir, la persona que està patint perquè se l'empoderi i sigui ella la que tiri endavant aquell procediment.
Molt breument, Sara.
Sí, abans quan deia que l'abordatge ha de ser a nivell d'educació, salut, seguretat i canvis de normativa i reglamentaris, quins canvis de normativa i reglamentaris són urgents en aquests moments per fer front a les violències masclistes? I si, per exemple, que es puguin interposar denúncies fora de comissaria, hauria de ser...
Fora de comissaria es refereix a l'espai físic?
Sí. Que no sigui imprescindible anar a una comissaria per interposar una denúncia, que pot ser també dissuasori, no?
Sí.
Per la persona que vol denunciar.
Val. En relació a canvis de normativa, l'explicació aquesta estava molt relacionada amb tema de joves i violència sexual i quin és l'accés que tenen, per exemple, a pornografia, no? En aquest sentit, sí que s'ha de generar un debat molt seriós de com podem fer per limitar aquest accés a la pornografia, com controlar les edats, perquè ara realment tu et generes un perfil, dius que tens més de 18 anys, igual en tens 10 i s'ha acabat. Per tant, sí que s'han de buscar mecanismes efectius per poder regular de manera real, aviam, que sempre hi haurà la manera, el subterfugi de... però és igual, com a mínim els nanos que no siguin tan espavilats per... Que hi hagi un control. El que sí que no pot ser és que no hi hagi cap control com ara. Llavors, per tant, en aquest aspecte això em referia a normativa. Sobre temes de violència sexual, la Unitat Central d'Agressions Sexuals, per exemple, ara ja té molt, bueno, té molt clar des de fa molt temps, que per això estan superespecialitzats en aquest àmbit, que la denúncia es pot efectuar, o sigui, el que és la declaració, en qualsevol espai, per tant, no necessàriament esdevenim una comissaria a interposar la denúncia. Per això és important que hi hagi aquest contacte, i a partir d'aquí, doncs, si tu et sents més còmode en un altre espai, no hi ha cap problema, Sí, sí, això és vital.
10:35, acabem només amb una darrera pregunta. Abans ens donava la xifra dels 22.000 casos que hi ha en seguiment des dels Mossos d'Esquadra. Hi ha una xifra comparativa amb l'any anterior? És a dir, hi ha un augment significatiu?
Sí, dels seguiments un 11,5.
Un 11,5, d'un any a l'altre.
Però va amb la línia d'aquest augment de denúncies que dèiem, Vull dir, és totalment... Hi ha hagut un augment d'un 9,6% de les denúncies respecte al mateix període de l'any anterior, del 2022, per tant, aquest 11,5 és lògic
que ens
augmenti. Sí, no és un augment que vingui per un altre motiu més enllà de la denúncia.
Montserrat Escudés, portaveu dels Mossos d'Esquadra, especialista en violències contra les dones, avui que és 25, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vostès.
Fem res, una petita passa, rematem tot plegat avui amb la Sara, amb el Baños, amb el Carles i amb l'Eva.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si tens entre 18 i 30 anys, aquest missatge és per tu. Escena 25 ara es diu Cultura Jove. La plataforma cultural amb preus exclusius pels joves que ara amplia la seva oferta a teatre, dansa, circ, música, festis... Si ets més gran, ho sentim. Aquí no n'hi ha prou amb ser jove d'esperit. Per gaudir del que t'agrada i divertir-te de veritat, registra't ja a culturajove.cat, la plataforma que t'aprova a la cultura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL. De divendres a diumenge, 12 tortilles de blat per 1,99. T'estalvies un 21%. I 5 quilos de patates per 80 cèntims al quilo. T'estalvies un 38%. Lidl, marca la diferència.
Darrere d'un somni, hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida, hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba't el tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
RAC 1. RAC 1 presenta...
No duc aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquell doctor, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Vila.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Bé, d'aquí 5 minuts seran 3 quarts d'11 del matí. Som amb la Sara, amb el Carles, amb la Iva i l'Antonio Baños. Què rius, Baños?
No, és, tenim, tenim coses.
Entre order.
Order. Order, order. Sí, sí, el Baños és més order que una altra cosa, eh?
Sí, jo veig un uniforme dels Mossos aquí en aquest plató sí, sí. I esquadra, a la orden. Esquadra.
És un estudi, això no és un plató. Plató és a la tele.
Ai, sí, és veritat.
D'aquí 5 minuts seran 3 quarts d'11. Qui s'hagi llevat aquesta hora, surt. Quina sort, noi, de veritat, eh? Sí. Com actualitza la informació amb la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat des que hem arrencat la tertúlia?
Doncs continuem pendents de com evoluciona aquest segon dia de treva a la Franja de Gaza. Avui està previst que s'alliberi la segona tongada d'hostatges i fa uns minuts el govern israelià ha informat que avui seran 14, finalment, els hostatges que alliberarà Hamas, persones que l'exèrcit hebreu rebrà a la frontera de Rafah i que implicaran que Tel Aviv alliberi també 42 presoners palestins. Les xifres compleixen l'acord a què van arribar Israel i Qatar, que actuava de mitjancer de Hamas i que indicava que els alliberaments de persones sempre correspondran a una ràtio de 3 palestins per cada israelià. De moment, les dues parts estan complint l'acord i respectant l'alto el foc a la Franja de Gaza. Per altra banda, però, l'exèrcit d'Israel segueix fent incursions a Cisjordània i en les últimes hores ha mort un jove de 25 anys.
Tot plegat enmig d'aquest conflicte diplomàtic que dèiem entre Espanya i Israel, que ha desencadenat les paraules de Pedro Sánchez des del pas de Rafah.
Sí, el president del govern espanyol va obrir la porta a reconèixer de manera unilateral l'estat palestí i els socis europeus no es posaven d'acord. Això hauria fet enfurismar Benjamin Netanyahu. També l'ús de la violència indiscriminada que va dir, en aquest cas Pedro Sánchez, que estava fent Israel, doncs bé, va acusar justament Netanyahu, després d'aquestes paraules, a Sánchez i al primer ministre belga Alexander De Croo de donar suport al terrorisme. Segons l'expert en relacions internacionals, seguretat i conflictes, Gabriel Garrum, la reacció d'Israel no és tant justament pel que va dir, sinó també pel moment en què ho va fer, perquè Sánchez i De Croo van fer la roda de premsa des del pas de Rafah, on hi havia tota l'atenció mediàtica per l'arribada imminent dels hostatges alliberats per Hamas.
Segurament el que fa que Netanyahu salti és el timing. Segurament és el moment, l'escenografia fins i tot, i segurament el timing de les paraules. Dit això, enviar acusacions de terrorisme davant d'una posició política d'aquest estil, amb aquest to i amb aquestes paraules, també denota que hi ha una certa sensació d'impunitat.
I per Garrum, les declaracions de Sánchez des d'Egipte també s'han de llegir en clau domèstica, perquè la intenció del president espanyol és marcar perfil polític internacional ara que comença la legislatura.
I avui, que és 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de Violència contra les Dones, els Mossos xifren en 22.000 els seguiments que estan fent actualment a Catalunya a víctimes de violències masclistes.
S'ho ha explicat al Via Lliure la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, que a més és especialista en violències contra les dones. Escudé explica que d'aquests 22.000 casos, un 71% tenen mesures judicials de protecció. Escudé diu que és molt important que les víctimes entrin al circuit.
D'aquestes 12 més una, cap havia interposat denúncia i, per tant, no havien pogut entrar en el circuit, perquè som conscients, o el que hem de garantir és que aquestes dones, malgrat en un moment determinat no vulguin tirar endavant el procediment, que sí que entrin en contacte amb la xarxa, que realment són els professionals que la poden ajudar.
22.000 casos de seguiments a Catalunya, un 11% més que l'any anterior. Seguim, per cert, pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada a una fàbrica de Montcada i Reixac.
Sí, perquè els bombers continuen treballant-hi, tant els de la Generalitat com els de Barcelona. en aquest incendi que, recordem, crema una fàbrica de reciclatge de paper i cartró al polígon de Can Cuyàs. El foc que continua actiu, si bé segons els bombers ara és menys violent. Després de 6 hores les flames han afectat pràcticament tota la nau. No ha saltat, però, a altres indústries del voltant, que és el que preocupava a primera hora.
I en esports tenim novetats al món del motociclisme. Anem cap a València, d'aquí res ha de començar la classificació de l'última carrera del Mundial amb el títol en joc. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Què és el que hi ha?
Doncs mira, s'acaba d'acabar l'últim entrenament lliure en què Francesco Bagnaia, el campió i líder del Mundial, que ahir ho va fer molt malament, ha millorat molt, es posa tercer i per tant agafa ritme de cara a la Q que ha de començar d'aquí a 10 minuts i on s'ha de jugar l'accés a la definitiva Q2 per disputar la pole i a les quatre primeres files de la graella. Si no ho aconsegueix, es complica molt la vida de cara a l'esprint d'aquesta tarda, que és a les 3, i on pot ser matemàticament ja campió, i la cursa de demà. I també notícia de mercat, l'equip Muni BR46, el de Valentino Rossi, ha anunciat que Luca Marini, que és germà d'en Valentino, plega a final de temporada. Ara només ens queda doncs a rebre el comunicat oficial del Repsol Honda anunciant que Luca Marini, que serà així, serà qui substitueixi Marc Márquez a l'equip oficial Repsol Honda per la temporada vinent.
Doncs ens ho explica el Quim Salvador des de València. Gràcies, Quim. I gràcies també a la Sandra Sotillo, gràcies al Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
3:15 del matí, de seguida els execrables.
Què? Em fa gràcia una expressió, eh? Jo és que igual no ho he entès bé. Això d'Israel,
a veure,
que un bàndol té hostatges i els altres tenen presoners. O sigui, la gent que, els nens, els 1.000 nens que estan detinguts per detenció administrativa, vol dir sense acusació, i que estan en una presó.
Tu has dit detinguts, no?
Aquests, acabes, bueno, detinguts, vale, segrestat, tens raó, veus? Mira, tens raó, aquests, simplement perquè ho ha fet una persona amb uniforme, allò és administrativament, o sigui, i l'altre perquè ha fet una persona amb tejanos, són uns hostatges. Si fan intercanvi, són hostatges per hostatges.
Bueno, doncs
ja, dic jo, vamos.
Si vols presentar cap d'informatius de la ràdio, ja tu.
No,
a llibre d'estil.
No, dic que ho diem tots. No, no és aquesta.
Això, o que li escrigui els missatges a Pedro Sánchez.
També.
Calla, ai, calla.
3:15 del matí. No, anava a dir que els execrables. He vist la foto, ja.
Ai.
He vist la foto.
Jo no.
Heu vist Gorilas de la Niebla, com es diu la pel·lícula?
Sí.
No ho diguis, és la senyora.
Una florera, tothom. No, Jane Goodall no és. Jane Goodall era una altra.
Jane Goodall està viva, aquesta està morta.
La senyora?
Sí, tenia...
No ho sé, ara m'ho expliques.
Tenia mala fama.
Home, o sigui, unes abraçades amb els...
Amb els monos, sí, però...
Amb els
goril·les, sí.
Sí, però amb els altres em sembla que...
Escolta, per cert, ara que parlarem de goril·les, aniversari de Floquet de Neu.
Sí,
aniversari. A veure si els acrables... Els acrables diuen alguna cosa.
Quin fracàs de la ciència, eh?
El què?
Home...
Que no es pugui clonar.
Que no, mira
que no
fet...
va arribar a temps la vegeta d'oli.
Si no que fet. Bueno, però segur que tenim ADN del...
Bé, el nou president d'Argentina.
A veure, amb la quantitat que em va repartir,
si hagués sigut un home, n'hi ha un que ara ha sortit que és pare de 97 criatures i que les vol conèixer totes. Escolta, el nou president d'Argentina, o futur, immediat,
tu ara t'agafa la cara de parlar?
Sí, va clonar el seu gos,
sí,
que va morir, en té quatre, i parla amb ell.
Sí, no? Parla amb el mort.
Parla amb el gos mort, no? I té quatre gossos clonats.
I ha arribat Toni García, però si no li toca
encara. Mira, quin espectacle de ràdio privada de Catalunya.
Ara tornem. Gràcies, Sara González, gràcies, Carles Fernández, gràcies, Ivan Guerra, gràcies, Antonio Baños.
Gràcies a tothom.
Hola, amor, sóc a Galeries del Tresillo. Just ara estic davant del sofà que deies. A veure...
Lluís, encens? Lluís, què tal el sofà?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els últims dies de la Yellow Week. Rebaixes de fins a un 60% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Doña Francisquita, el clàssic dels clàssics de la sarsuela i l'obra més cèlebre d'Amadeu Vives, el 25 i el 26 de novembre a la Faràndula de Sabadell. Un autèntic cant a l'alegria i la joventut amb una música brillant, fresca i acolorida. Entrades a operacatalunya.cat.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es degelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900-906-807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
Doncs a veure, he d'anar a la fruiteria a recollir l'abric que em vaig comprar. Ah, i ahir es van trencar dues copes, però m'aproparé en un moment a Ikea per comprar-ne de noves.
A Ikea continuem treballant cada dia per ser més a prop teu que mai. Amb 6 botigues, 7 punts de recollida, Ikea Ponés, l'app i la nostra venda telefònica. T'esperem a Ikea Barcelona.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Et preocupa el futur dels teus fills? Multiplica les seves oportunitats amb un batxillerat fet a la seva mida i preparat per obrir-li portes arreu del món. Suma grans instal·lacions, professorat en contínua formació i un equip humà que els acompanya, escolta i orienta. La Salle Bonanova, creant futurs des de 1889.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramunt ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC 1. A RAC 1, Via Lliure.
Ets molt de Nadal, oi, Toni, tu?
Súper, sempre he sigut molt de Nadal. És la meva època favorita, això, i la Segona Guerra Mundial.
M'han dit que ets a la capital.
Correcte.
Que és Vigo.
Aquest tio s'ha tornat completament boig, tio. Una cosa collonant. O sigui, és que està boig.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
I ha arribat, el Toni, també. Que com que ja ha començat el Nadal, està encantadíssim de la vida, el Toni.
És la millor frase de Toni García Grunyón. És la meva època favorita
després de la Segona Guerra Mundial. Va, tira.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Em fan dir unes coses. Creu que d'acabar dient que mostres d'ADN en tenim bastantes del floquet de neu amb la quantitat que van repartir-ne? És que de veritat. Sí, com és que no s'ha clonat el floquet? És veritat.
I per què, pobre bitxo? Però si...
Bueno, pobre bitxo, però és que
el següent... Tu l'havies anat a veure, petit, tu no?
Sí.
Home, ahir anava a veure l'Orca Ulisses.
I tant, també. Sí, també. Una tristor tremenda, lo de l'Orca Ulisses. Sí. És viva encara l'Orca Ulisses, em sembla.
Sí, està, i ara viu molt dur. Però ja, treballant, eh? Ja treballant.
Però viu molt millor
que en aquella piscineta, no?
Perdona, els dofins del zoo de Barcelona, que estaven aquí ara molt relaxats, estaven en un jacuzzi, ara no sé si són a Grècia o a Turquia, i curren cada dia fent saltets pel públic,
sí, sí.
Eh?
Però serà la
piscina... El sembla alliberat, eh?
La piscina serà una miqueta més gran, sí, no? Que té més de 40 anys ja, Ulisses, eh? Ja. I allà està fent saltets, eh?
Sí.
Tutela, eh?
Jo amb 40 ja no...
Quina jubilació.
I tenia una cua defectuosa, no sé què li passava.
Sí, bueno, i tenia l'aleta...
Sí, però això ho tenen tots, la tristor.
Bàsicament perquè vivia amb una
banyera. Pobre, pobre bitxo.
Però va, avancem, parlant de bitxos. 8 minuts i les 11, què? Que on van anar els 11?
Això anava a dir.
Vaig... Tu hi vas anar-hi, no? Jo vaig... Va tocar perquè...
Jo la gala me la vaig saltar, òbviament.
Te la salta la gala,
eh? Sí.
Home, Santi, ja tu vas al Jalancio, home, per favor.
Jo vaig anar al dinar. I saps aquí vaig estar a la taula?
No.
Amb el Peyu!
Sí o no?
Sí.
Et va tocar amb el Peyu, mare sí, Déu. Sí, m'hagués sí. agradat veure aquella taula, doncs.
Sí. Molt, molt simpàtic. Un tio magnífic.
No el coneixies?
No.
Ah,
no, no
home. Coneixia, no. Jo no, toma, el Peyu. No.
Ens van conèixer ja, i molt bé.
I què?
Bueno, no parlarem més del tema. Però, però saps qui tenia segut al costat?
Qui?
¿Tú sabes qué es Cira Fernández?
Cira Fernández.
La directora de Antena de la cadena SER.
Ah, sí. La presidenta del jurat de ràdio dels Ondes. O sigui, ja, tranquils, que ja ho vaig fent jo, eh? Ja estic jo aquí.
Vas passar un paperet?
No, li vaig passar els podcasts. I la tia va quedar encara i va dir... ¿Cómo es posible que esto no me lo haya enterado yo nunca? Digo, mira, porque...
No nos dicen nada.
Porque el Bundón no...
No, aviam,
no, que és valenciana i parla català.
Ah, tenim un any, no sé si donarà temps d'enviar la candidatura, eh? Hi ha un any, Prepara-la, jo sé que la va parar, em sembla que són 3 pàgines,
però això no és,
és una mica complicat.
Que no és cosa meva, que això és de...
Ja, però algú escoltarà la ràdio, algú de la ràdio potser està escoltant aquest programa, no?
Aquest any perquè li van donar el Juanjo Millàs i tal, però normalment a una secció no li dona les ondes, no. Li dona un nou programa
ja,
i tal.
Ja, el Peyu, que no és una secció...
No és una secció, el Peyu és un programa. Què estàs dient?
Tampoc els de ràdio associació li donaven a seccions, no? I el vam guanyar, no? Sense subornar ningú, que jo recordi.
I...
Què?
No, que me, i al...
Voleu seguir per aquí?
Aleshores em va dir la Cira Fernández, diu... Ah, entonces... Des d'aquí tota la meva admiració, perquè és la millor de totes, que és Nieves con Gostrina, quan fa el programa d'història aquest de la SER, que el podcast, que és boníssim.
Sí,
si cualquier tiempo pasado fue anterior.
Sí, i que ho fa molt bé. I em diu, vosaltres hacéis una cosa parecida a con Gostrina? I un de la taula li va dir,
no.
Con Gostrina, que mira que té mala hòstia. I que diu, és una ursulina. La tia va quedar encantada amb nosaltres. Però, a veure, el primer pas ja l'he fet jo, eh?
Vale. Està clar. Heu sentit també des de direcció, ho dic perquè, vull dir que jo no sóc el que envia les coses, tampoc, eh? Però bueno, en fi. Què, avui què?
Bueno, avui...
Hi ha molts nervis avui.
Avui res, sí. Avui és exemple d'execrables que donen sentit a aquesta secció, d'aquelles que tu dius, ai, que mona, i que
mona.
Una bona persona, i
fantàstica.
Tal,
no sé
què, una dona valenta i tal, però...
Sí, sí, però aquesta dona mola, desgrat seu, va començar una indústria completa turística, més important que Floquet de Neu, per cert, Floquet de Neu, gorila,
què?
El nom científic, perquè és molt fàcil, gorila, que vol dir gorila, que vol dir occidental, i gorila, que vol dir de les planes.
Així era el nom tècnic?
Sí, gorila.
Gorila.
Ara veurem per què. Però que era més important, fins i tot, aquesta indústria que PortAventura. Per cert, des d'aquí, si m'estan escoltant, no he anat mai.
Bueno, va. Tot el rato, tot el dia.
Està molt lluny.
Molt, molt lluny, per favor.
Bueno, avui parlarem d'una d'aquestes suposades... Toni García Ramon demanant l'hora. D'una suposada santa. Una dona que va lluitar en un entorn molt hostil. Una d'aquelles persones que se li ha fet pel·lícula...
Sí, senyor.
I de molt èxit, eh?
Sí.
Sigourney Weaver fent de protagonista. Pels de la BGB més que els de la ESO. No és la Tinent Ripley d'Alien ni d'Avatar.
Què creus, que ja no saben... els actuals no han
vist... De Goril·les a la Boira?
Ja.
Sembla que no.
Ja.
La pel·lícula és Goril·les a la Boira, pel·lícula que va tenir un èxit tremendo a la seva època, va tenir 5 nominacions als Oscars, 5 estrelles segons Blai Morell, que va guanyar 2 Globus d'Or, que li va posar 7 estrelles pluses, i va ser una sensació mundial de pel·lícula, perquè avui parlarem d'Anne Fossey, una dona que va ajudar moltíssim als goril·les, que va difondre i va lluitar per conservar-los, molt bé fins aquí, que va passar per ser una dona decidida, una dona sensible, que va passar molt malament, però que...
O sigui, amb els goril·les bé.
Vas goril·les bé, si s'ha de dir. Bueno, i també ja veurem que tampoc tan bé.
Vale.
Però és que tanta ambrosia, tanta almíbar, tant de sucre, tant gaimigorilit... No! I dèiem, aquí passa alguna cosa, i vam investigar. Una persona odiada pels seus companys, maltractadora, torturadora, segrestadora de nens, complexa i envejosa. Una persona que estimava els animals i odiava les persones, i que era... a més, racista, a més no podeu.
Ai, no fotis.
Avui ja podeu cremar les vostres revistes del National Geographic, que baixem de les muntanyes a Diane Fossey, coneguda també com la mare dels goril·les, i més coneguda com la tia aquella de la pel·lícula dels goril·les.
hacia arriba.
¡Hombre!
Las manos hacia ¡hombre! Abajo. Y como los gorilas. Todos caminamos.
Esa es una de las... Sí, un dels cims de la cultura espanyola dels últims
sí.
50 anys.
Quan posem aquesta cançó ja jo vaig pensar, hem posat el llistó molt alt per les músiques d'aquesta secció. La veritat és que volíem començar amb aquesta altra joia melòdica que em van recomanar els meus amics Joanet i Míriam del carrer Larrard i em volíem posar aquesta.
Però està retocat l'àudio, no? O sigui, la veu, sí, la veu era així?
Sí, què passa?
Estan apretant una part del cos perquè canvin així.
Calla, que vull sentir. És impossible, home, està retocat, això.
Bueno, és l'original que es veia. Però és que em vaig adonar que aquest floquet no era el goril·la, sinó que era un xaiet.
Ah!
Saps, el blanc. I que era...
Pazala és el símbol de Déu.
I que era música cristiana per a nens. Me llama a mi pastor, però ja saps, era el pastor de tal. Bueno... Suposo quan jo crec que sí que porta a prop els nens a Déu, però jo crec que quan la poses, els nens deuen cridar, treu-la per l'amor de Déu! Per l'amor de Déu!
Home, cago en...
En fi, Dayan Fossey. Sí. Dayan, per cert, perquè si ho busqueu, és Dayan sense E final, eh?
Ah, Dayan. No hi ha E al final?
No hi ha, és Dayan. Dayan, sí, com Dian, Dian.
Com a Dayan 6.
Dayan neix a Califòrnia a família pija.
Ah.
Era filla única, els seus pares es van divorciar quan era molt petita, i als 6 anys la seva mare Hazel es va casar...
Hazel, que és la germana de Gretel.
Es va casar amb un constructor anomenat Richard Price. Quan dic que es va... Als 6 anys, eren 6 anys de la mare, eh? No de Dayan, no de la mare. Vull dir, la mare no es va casar un altre cop als 6 anys.
Ah.
No hi ha bona sintonia entre Dayan i el Richard Price, el seu padrastre, i fins als 10 anys va sopar a la cuina amb el servei, mentre els seus pares menjaven junts al menjador. Eh?
Hosti, em sembla una idea perfecta.
Oh,
no tingués servei
i taula de servei.
I taula de servei. I diners,
els nens allà.
Els nens allà.
Als 6 anys va començar a prendre lliçons de l'Acadèmia d'Equitació Sant Francis.
Ui.
I va entrar a l'equip d'equitació del Dow High School.
Hosti, però pija, eh?
Pija, eh?
Pija amb cavall.
A la universitat... Sí,
sí. Que ja és un nivell de pijo,
sí, sí,
eh?
Sí.
A la universitat va dubtar si fer veterinària i tal, però finalment va fer... teràpia ocupacional.
Ja, i va començar a treballar en els rics, que com no foten res en tot el dia, diu, què? Teràpia ocupacional. Què deu ser això?
No. La gent? Era, treballava, va començar a treballar amb nens amb pòlio i altres problemes físics. De